La política municipal té moltes visions i opinions. I aquí les debatem totes. Parlem-ne. Cada setmana analitzem tot el que passa a l'Ametlla de Mar de la mà dels portaveus i regidors del plenari municipal. Els dimecres a les 10 del matí, la política és la protagonista al Parlem-ne, a la Cala Ràdio. Ben retrobats una temporada més en aquest espai de política municipal, al Parlem-ne, que tots els dimecres els acompanyarà aquí a la sintonia de la Cala Ràdio. Tornem de vacances i ho fem amb el panorama polític una mica diferent al d'ara fa uns mesos. Vam tancar el mes de juny pendents d'una sèrie de sentències judicials, vam tancar un mes de juny pendents d'una auditoria i també a l'espera de tot el que succeiria a l'estiu al municipi, un estiu que evidentment en el terreny polític però també en el terreny social del municipi va deixar un titular clar, el cas Efial, la detenció de l'exalcalde, l'empresonament preventiu i la fiança de 500.000 euros. Un tema que de ben segur apareixerà al nostre programa al llarg de les pròximes setmanes, com sempre, amb els diferents portaveus i regidors que formen part dels grups municipals al Saló de Plens de l'Ametlla de Mar. Aquesta setmana, per arrencar aquesta ronda, i ho fem, com sempre, des dels partits amb menys a més representacions, acompanyen el Compromís per la Cala el seu portaveu, Antonio Espuny. Senyor Espuny, benvingut de nou al Parlem-ne.
Bon dia.
Crec que ha fet una mica de síntesi per a començar el programa. Anirem parlant d'això, entenc, perquè és un dels temes que portarà cua, igual que des de ja fa uns quants mesos parlem que porten cua molts temes al nostre municipi, però abans de tot això crec que és d'obligat compliment que li preguntem a vostè sobre aquest estiu 2016, un estiu en el qual doncs, el municipi ha vist turísticament una gran ocupació, s'ha vist el municipi ple, no només a l'agost, també en algunes setmanes del mes de juliol, i volem conèixer quin és el balanç que des de Compromís per la Cala, des de la formació que vostè lidera, quin és el balanç que fan d'aquest estiu 2016.
Home, el balanç el fem molt positiu, vull dir, ha sigut un estiu que hi ha hagut molta gent al nostre poble, que pràcticament hasta esta setmana hi havia gent, hem vist gent per les terrasses, hem vist gent als restaurants, hem vist gent pel carrer passejant, I això és important, això és important perquè ens ajuda a complementar l'economia del nostre poble en la part de servei, no? Nosaltres des de l'Ajuntament hem intentat complir amb la feina que ens pertoca, hem complit hem intentat complir, perquè això sempre són intents, perquè aquí necessites la col·laboració molt ciutadana i a vegades veus que potser no es produeix per part d'alguns individus concrets, però nosaltres sí que hem intentat mantindre el poble net. Per part de les diferents regidories implicades en turisme s'han programat una quantitat d'activitats important, sense incrementar, això és important dir-ho, sense incrementar costos ni pressupost, perquè el turisme no només tingués sol i platja, sinó que també tingués l'oportunitat i el motiu per sortir per la nit, anar a passejar i a veure, ja sigui al cinema, ja sigui a veure qualsevol concert dels que s'han fet al carrer o qualsevol actuació que per part dels grups que hi ha, i de les activitats que es fan al nostre poble durant l'hivern, a l'estiu fan les seues corresponents demostració. És a dir, que hem intentat, com he dit, complir, promocionar el nostre poble i que el visitant se sentís segur i que se sentís bé. També hem de dir que a nivell també d'incidents n'han hagut molt pocs, vull dir que hem tingut un estiu, entre cometes, i toco fusta perquè voldria que l'any que ve es repetís la mateixa tònica, hem tingut un estiu amb aquest aspecte tranquil, perquè també des de l'Ajuntament s'ha intentat complir en la feina i en la responsabilitat que ens pertoca.
Per tant, nota positiva aquest estiu, senyor Espuny?
Jo penso que sí, jo penso que ens pot ficar una bona nota. No hi ha només al govern, que és el que d'alguna manera ha de prendre les decisions, sinó també agrair la col·laboració de tots els treballadors municipals i de totes les persones implicades en tota la feina que des de l'Ajuntament se fa, que han ficat molta voluntat, han ficat molta responsabilitat i han intentat, com he dit, complir la seva feina perquè el visitant se trobi bé i que el poble doni una molt bona imatge.
Un estiu que, com deia a la introducció del programa, va venir marcat per aquesta operació, per aquest cas Efial, per aquesta operació tèrmica en la qual, doncs, entre les diferents detencions destaquen tres, que si em permet tituló, seria la de l'exalcalde Andreu Martí, la de l'exgerent de la Cala Gestió i soci majoritari de Fial, la consultora que doncs, va gestionar la Cala Gestió durant una sèrie d'anys, Antoni Martos, i també l'exenginyer municipal, a hores d'ara ja, Jaume Beltran. En els dos primers van estar en presó preventiva, en el cas del senyor Martos doncs, va estar només un dia i va pagar la fiança de 150.000 euros, en el cas de l'exalcalde Martí va estar una mica més, en vora uns 15 dies, i també va pagar aquesta fiança provisional de 500.000 euros. Una situació, la que investiga és d'aquesta presumpta trama de desviament de fons cap a paraïsos fiscals, com per exemple Andorra, on un autor de la batllia andorrana, per tant dels jutjats andorrans, ja parla de que l'exalcalde Martí tenia l'any 2014 un compte a la banca privada andorrana d'1,5 milions d'euros. Tot plegat, entenc que no sorprèn, almenys és un dels titulars que el mes de juliol, a inicis del mes de juliol, ja apuntaven, perquè diguem-ne que s'esperaven una mica que algun dia tot això passés.
Nosaltres ho esperàvem, però jo penso que la gent del poble també ho esperava. Hi havia molta gent del poble que deia per què no passa això, per què no passa això, perquè veien pues, que el que estava passant al nostre poble, el que havia passat al nostre poble era inexplicable. Realment el que la gent s'estranya és perquè han tardat tant, molta gent del poble s'estranya perquè tardaven tant i perquè no es feia abans. Suposo que això és degut a que pues, la policia o la Guàrdia Civil en aquest cas i des de la Fiscalia s'estava recabant informació i llavors a partir de quan han tingut els elements necessaris per a procedir a actuar, pues han actuat, però en principi nosaltres des de l'oposició sempre ho havíem denunciat, que veiem comportaments i coses que eren incomprensibles i que no s'entenien com se feien les coses, com se contractava, quins els preus que se pagaven, les concessions administratives, ho vam estar, per exemple, en el tema de l'aigua, ho vam estar denunciant, etc. Ha ressortit que és possible, perquè aquí sempre, i aquí s'ha de parlar també amb prudència, no? La presumpció d'innocència sempre s'ha de tindre present i ja, fins que no hi ha una sentència ferma, ningú pot dir a ningú que ha comès un determinat delicte, però sí que estan les circumstàncies, que això sí que és veritat, que hi ha llibertat de pensament i quan tu veus una determinada realitat, una persona té la llibertat de pensar que allò no és normal i quan veus aquestes actuacions, d'alguna manera t'expliques perquè allò no era normal, no? Torno a repetir, en aquest aspecte s'ha de respectar la presumpció d'innocència, veurem com acaba, però que s'acabi com s'acabi, el que ha passat amb aquest ajuntament ha sigut molt raro, des de que hem entrat pràcticament, que anem veient tots els aspectes, és una activitat que o una realitat que quan ho penses fas, escolta, és que volguent-ho fer malament, no ho haguessis aconseguit fer-ho tan malament, perquè pràcticament, i això ho vaig dir al ple, li vaig preguntar al cap de l'oposició, li vaig dir, dis-me una sola cosa que s'hagi tancat correctament, que l'haguéssiu obert i que l'haguéssiu tancat. No n'hi ha cap. Avui puc dir que totes les actuacions, perquè ja comencem a tindre molta informació, però avui mateix hem tingut una altra sorpresa, però bueno, ja la concretarem més endavant. Totes les actuacions que han fet són actuacions que tenen vicis, i la pregunta és per què tenen vicis? Potser la resposta la tindrem quan poguéssim llegir el sumari i poguéssim veure aviam què és del que se l'acusa, quines proves hi han. I a partir d'aquí podrem lligar, si és que es pot lligar, acte-efecte o conseqüència, no? En aquest cas, avui per avui, presumpció d'innocència, al nostre ajuntament han passat coses inexplicables i per l'altra banda era responsabilitat de l'Ajuntament, i així ho va dir Jordi, l'alcalde, va dir, escolteu, com a mínim nosaltres ens hem de presentar com a part acusadora. Per què? Perquè així tindrem oportunitat de llegir el sumari, de veure si amb este sumari totes les proves i tots els fets que han passat han perjudicat al poble i a l'Ajuntament i al poble de retruc, i si realment s'ha perjudicat en la seva actuació, doncs llavors presentar-nos efectivament com a part acusadora per veure de que si podem rescatar algo, que és el que molta gent ens diu, sí, però no tornarà als quartos que... Bé, primer s'ha de demostrar que s'ha robat, però si s'ha robat, llavors... O ha sigut apropiació indebida, que diuen els castellans. Si s'ha hagut una apropiació indeguda, pues que ho torni, no? I nosaltres ens presentarem, per, si realment hi ha aquestes proves, per a que així que això passi. Però primer, torno a repetir, és responsabilitat nostra, tindrem que presentar per poder llegir el sumari, i llavors ja prendrem la decisió, si veiem per les proves que hi haurà o per tal com serà el sumari, de presentar-nos o no presentar-nos per rescatar algo del que realment s'ha tret de l'Ajuntament i del poble. Perquè al fi i al cap, i això ho tenim tots molt clar, qui acabarà apagant totes aquestes malfetes és tota la gent del poble i totes les economies familiars del nostre poble.
Ha subratllat diverses qüestions que tot seguit les desgranem. Abans, per això, aquest cas, que no va ser únicament aquí a la Milla de Mar, sinó que es va realitzar en diversos ajuntaments on EFIAL doncs havia estat treballant, i també en d'altres seus de Barcelona, al final ha deixat un mapa que s'afegeix al de la corrupció ja, que afecta doncs tot l'Estat i tota la nació, però que en aquest cas, justament, la Milla de Mar s'ha vist en la premsa que és el centre, l'epicentre de tot aquest cas, de tota aquesta trama, presumpta trama, per a Compromís per la Cala, que el municipi pugui estar etiquetat de corrupte, o que els uns gestors municipals, anteriors gestors municipals, puguen estar etiquetats d'aquesta manera, què els hi sembla?
Home, ens sembla malament, perquè és moltes vegades també el comentari del ciutadà. Home, és que sempre sortim a la premsa per coses dolentes. Aquest és un dels comentaris que et fan més la gent. Que els estaven contents perquè se començava a fer neteja i que d'alguna manera se començaven a demanar responsabilitats per la situació que havíem trobat l'Ajuntament, però per l'altra banda mos sap greu tindre que sortir sempre per este tipus de notícies. Escolta, és que mai sortirem per una cosa bona, perquè se mos ha ficat una fàbrica que ha donat feina a 100 treballadors, o perquè qualsevol actuació que ha vingut una inversió que ens facilitarà molts llocs de treball, o una molt bona actuació. No, sempre és així, i això és el que te sap mal, des de Compromís te sap mal. Però per l'altra banda dius, escolta, això ha de passar, i això s'ha de conèixer, perquè és que si no surt i no passa això, els propers anys, si hi ha algun altre alcalde que té algun tipus de temptació amb la mateixa direcció o amb el mateix sentit, si no surt i no se renten els draps i no acudeix l'Ajuntament a demanar responsabilitat en nom de tot el poble, tornarà a fer el mateix. Tornarà a fer el mateix. I d'esta manera... primer fas el que has de fer, defensar els interessos del poble. I per l'altra banda, t'assegures amb aquest aspecte que allò, aquell dita de qui la fa, si és que l'ha fet, i això jo sempre, i aquí deixem tornar a ficar la presumpció d'innocència, si se demostra que un o altre ha fet una mala actuació, que rebia les conseqüències, perquè los paganos sirem per molts anys el poble de la Vella de Mar.
Ara pues, canviem d'assumpte, sabem que d'aquest tema n'haurem de parlar en els pròxims mesos, un cop s'aixequi el secret de sumari o es pugui tindre més informació al detall de la investigació judicial, però abans d'això li volia preguntar per la reacció, pel comunicat que va emetre en els mateixos dies d'aquesta operació tèrmica a Convergència i Unió o Convergència Democràtica aquí al municipi. Què els hi sembla la reacció que van aportar A més, tenint en compte que l'actual portaveu de la formació també va ser regidor a govern en dos dels mandats dels tres que va tindre Convergència i Unió al municipi.
A mi em sembla que va ser un comunicat, a mi em va sorprendre molt, perquè d'alguna manera a les seues paraules ja el va condemnar. Semblava clarament que ell sabia perfectament el que estava passant allí, perquè ell ha sigut actor principal durant aquests anys. Pensem que el 80% pràcticament de totes les malfetes van ser entre el 2007 i el 2011, va ser quan Joan Pere Gómez estava dintre del govern, era el responsable d'urbanisme, amb uns poders especials i especificats amb el decret d'alcaldia, que primer va ser nombrat com a regidor, però després va haver un decret que se li van ampliar les capacitats, i una persona amb dedicació exclusiva a l'Ajuntament. No pot ser que no tenen tèries de tot el que estava passant. No pot ser, això és inexplicable. Per tant, jo partixo de la base de que la seva expressió, aquella famosa que va dir qui la va fer, qui la pagui, és que ella sabia que allí estava passant coses, perfectament ho sabia, i ho sap, i que d'alguna manera ja l'estava ficant ja la condena, que pagui com a conseqüència dels seus actes, perquè ell ho sap perfectament el que estava passant allí. Per molt que ara s'escudia que ell no sabia res, que ell era desconeixer de tota aquesta realitat, tot el contrari, jo estic convençut i ho sé perquè alguns comentaris que he sentit i que m'han fet per persones que estaven dins del govern, ho sabien. No tenien proves, però ho sabien. Escolta, si tu vols i tu fas com els astrussos, que fiques el cap baix de la terra, per moltes proves que te passin per davant del nas, no actuaràs i diràs: oh, és que jo no ho he vist. No ho has vist, perquè tu no vols. Perquè una persona, i aquí hi havia, crec recordar que eren quatre regidors que estaven en dedicació pràcticament exclusiva, estaven dins el govern i no se n'enteraven. Escolta, que se ho faiguen mirar. Per tant, jo, este comunicat que va emetre Convergència, i sobretot el senyor Joan Pere, actor principal dintre d'este govern entre el 2007 i 2011, que digui que ell no se n'havia enterat, això no és, ell ho sap que és una mentida, ell ho sap que no és veritat, ell ho sap que ell era conscient de tot el que estava passant, perquè d'alguna manera ell tenia i va iniciar una praxis que va ser que Fial va continuar. I algun dia podrem explicar i explicarem tot el tema de Naturgès, com se va contractar, què és el que va passar, quan se va pagar, etcètera. El senyor Joan Pere ens ha d'explicar al poble moltes coses. I faig un incís de 2 minuts. Perquè veguen, el senyor Joan Pere va portar de la mà Naturgès. Aquesta empresa és la que va fer la revisió de Pla General, que ens ha sigut per dos vegades matat i rematat. Ara se'ns va plantejar el dilema de fer o un Pla General nou, i això ja ho vam denunciar al seu moment, el sobrecost de la revisió del Pla General. Ara se'ns va plantejar el dilema de o fer un Pla General nou o fer un TEC reforç. Hem anat pel TEC reforç perquè és més ràpid, però també perquè és bastant més barat. Però per a tindre els números damunt de la taula i saber del que estàvem parlant, vam demanar amb un parell de bufets d'arquitectura que ens diguessin què és el que costaria fer un Pla General com el de l'Ametlla de Mar. El pressupost del nostre Ajuntament i segons paràmetres del Col·legi d'Arquitectes estava sobre els 275, que ara amb una rebaixa se'n podria anar als 225 perquè no hi ha tanta feina i es podria rebaixar uns 50.000 euros. Podria haver una rebaixa. Se'ls va adjudicar per quasi 600.000 euros. O sigui, van pagar més del doble. Més del doble. Avui sabem que l'empresa que va portar el senyor Joan Pere Gómez, Naturgés, era una empresa d'estes que en diuen pantalla o fantasma, que allí no hi havia ni bufets d'arquitectes, ni personal qualificat, ni res. Això ho aportava una altra empresa, que es deia Saló Arquitectes, que a la primera de canvis van barallar, van dissoldre la societat perquè potser uns volien cobrar i els altres tenien que treballar. I quan això va passar, avui sabem que van anar a aquesta empresa, van anar a buscar un arquitecte, un gabinet d'arquitectes, i els hi van oferir la feina. Tu treballaràs, jo cobraré, i tu cobraràs la meitat del que jo cobraré. Tu treballaràs, li va dir esta Naturgés, li va dir amb esta empresa d'arquitectes, li va dir, tu faràs la feina i jo te donaré la meitat del que jo cobraré, perquè el contracte estava adjudicat a Naturgés. Això és l'empresa que ens va portar el senyor Joan Pere Gómez a l'Ajuntament que ha pagat, va pagar a Naturgés per la revisió de pla general 600.000 euros, més estem comptant tot el que ens ha costat tots els tec refosos que s'han tingut que fer, les modificacions dels plans parcials, de la revisió del pla general que s'han tingut que fer, totes les modificacions, inclús el recurs d'alçada davant del conseller, ho sabrem.
Senyor Espuny, però això ho descobreixen ara, com ho descobreixen? I també preguntar-li, vostès en aquelles èpoques, vostè en aquest cas era regidor a l'oposició, no tenia suficient informació aleshores per poder esbrinar-ho. Li pregunto a vostè com a actual portaveu de Compromís per la Cala en aquelles èpoques com a regidor del Partit Socialista.
Ja ho vam denunciar. Si vostè llegeix les actes, quan van adjudicar a Naturgés la contractació, que li van fer un contracte que pujava, recordar, 1.600.000, perquè tenia que fer diversos plans parcials, el del sector 22B1, el sector 22B2, el sector 21, que és el polígon industrial, a uns preus, com a mínim, el doble del mercat. Al final, en part, no, alguns no el van acabar de fer. Nosaltres ja ho vam denunciar, nosaltres ja ho vam dir, això és excessiu, això el que tu has portat, Joan Pere, tot el que l'empresa aquesta li estàs pagant uns preus abusius, li estàs pagant més del que realment costa. El que passa és que nosaltres no, en aquell moment no teníem capacitat des de l'oposició per demanar un altre pressupost o preguntar els preus que es podria fer pagar per una revisió al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. No teníem aquesta capacitat, o no tenim, des de l'oposició no tens, però sí que ho sabíem, perquè ja ens havien passat unes xifres. I en canvi, el senyor Joan Pere va dir que havíem contractat un Ferrari que va estar quasi 4 anys o 5 anys per fer un pla general, quan un pla general en 3 anys pot estar acabat, quan contractes un Ferrari, quan pagues el doble del que has de pagar, i que a la primera de canvi dues sentències molt han revocat i molt han anul·lat i ens han deixat en una situació al nostre ajuntament i al nostre poble deplorable.
Anem cap aquí. Una de les sentències, sens dubte, una d'aquelles que ha posat un cop damunt la taula, podríem dir que ha trencat una mica els esquemes, també, és aquesta del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Són dues sentències i sembla que, de moment, s'han agafat de la mà, podríem dir, tres agents. Els agents implicats en el sector urbanístic, bé siguin per la part promotora, per la part de la indústria, per part dels serveis, el propi Ajuntament i també Urbanisme de la Generalitat, la Direcció General d'Urbanisme, per com apuntava ara fa un instant, senyor Espuny, anar cap al TEC Refós com a mesura més ràpida per solucionar i desencallar la situació urbanística del municipi amb un pla d'ordenació urbanística finalitzat l'any 2010, en el qual doncs està sense efecte, no té vigència i que actualment el municipi es continua regint pel pla general de l'any 1900. 92. És una només de les o dues sentències que fan referència doncs, a un únic espai, al POM, de les moltes que han anat rebent des de que estan al govern municipal. La més darrera, la del Castell de Sant Jordi, o relacionada amb el Castell de Sant Jordi, amb la promotora de promocions que ha agafat. La del Marina Sant Jordi i el Bon Repòs, la del primer projecte de la residència, la de Port Olivet, i s'espera que hi hagi més sentències judicials en tots aquests procediments. És per això que explica i va denunciar el ple i ho va traslladar al cap de l'oposició. De totes les accions que s'han anat realitzant a nivell urbanístic, no hi ha cap que hagi bé, ho ha dit vostè ara fa uns minuts.
Cap. No n'hi ha cap, és que no n'hi ha cap. Però la més greu i que afecta al poble d'una manera més important, jo diria que transcendental, és l'anul·lació del pla general. Això ha sigut un massasso a l'economia i al poble en general. Vull dir que aquí, quan parlem d'economia, parlem de molta gent que avui en dia tindria feina i que no la pot tindre perquè el pla general del nostre poble està anul·lat. Pensem que l'anul·lació... Nosaltres, deixem fer una mica d'antecedents, nosaltres vam entrar en una situació que pràcticament a part del poble i Ribes Altes, no, i encara així no es podien donar llicències. No estava encara tot regularitzat. Sabíem que una cosa important per poder donar llicències...
Bueno, estem parlant del juny del 2015.
Estem parlant del juny del 2015. Una de les coses que facilitaria molt les feines seria que hi ha una transitòria que permet que les urbanitzacions històriques puguin, si no hi ha clavegueram, se pugui permetre una fossa sèptica biològica per a cada usuari. Això s'havia començat a tramitar, però encara no estava del tot tancat i no es podia aplicar o no es podien donar permisos d'obres ni a Calafat ni a Tres Cales. Nosaltres vam poder aconseguir desencallar aquest tema, vam poder començar a donar llicències a Tres Cales i a Calafat aplicant aquesta transitòria o basant-nos en aquesta transitòria, tot i que no hi havia a Tres Cales i a Calafat no hi ha xarxa de clavegueram en funcionament, sí que està a Tres Cales primera fase, però no està connectat a la depuradora, que això ve ser el mateix que a Calafat, que no n'hi ha. Però bueno, ja ho havíem aconseguit i havíem donat 4 o 5 llicències i de cop i volta esta fecha que jo la tinc gravada, que és el 5 de juliol del 2016, que és quan surten aquestes dues sentències que m'ho revoquen el pla general i que impedeixen a partir d'aquests moments poder donar llicències d'obres a dues urbanitzacions que estan sigut un motor de la construcció del nostre poble, que és Calafat, Sant Jordi, sector Castell i Tres Cales, primera fase. Això queda paralitzat, queda anul·lat. També sembla ser que a Roques Dorades, ara, com que està vigent el pla general antic, tampoc se poden donar llicències, i això paralitza pràcticament el nostre poble i la part de l'economia que es dedica a la construcció, doncs queda totalment trencat. Pensem que l'Ajuntament ha fet un càlcul aproximat per totes les preocupacions que ens han traslladat els empresaris de la construcció en el sentit de que tenen contractes firmats de possibles construccions. Pensem que quan això ho tindrem clar, ens sap mal dir-ho així, però avui per avui tindríem unes, o s'hagués anat durant estos 3 o 4 mesos, entre 20 i 25 llicències. Pensem que cada llicència d'obres, i això ho he dit moltes vegades, són 4 llocs de treball mínim. Des de la primera excavació que es fa i neteja de la parcel·la fins al pintor, és com si allí hi haguessin 3 o 4 persones treballant permanentment. I 3 o 4 persones amb 20-25 llicències són 100 persones, i 100 persones són 100 famílies, i 100 famílies has de comptar que són de 300 a 350 persones mínim que tindrien el sostén i la vida per ara arreglat, perquè això ja és una cadena. Sembla que la construcció es comença a despertar. Aquí no es tracta de fer com se van fer alguns anys o el boom de la construcció, de fer 400 o 500 cases, però durant un any anar-n'hi fent 15-20, tens a 300, 400 persones o 100, 150 famílies que estan treballant, que estan generant riquesa i que estan d'alguna manera vivint i treballant, que és el que la gent vol, viure, pujar els fills, pagar la casa i si queda algun dia sortir a sopar por ahí.
Per tant, deia ara fa un instant, el cost del punt d'aquest del 2010 és més del doble del que nosaltres hem demanat que ens calculin a data d'avui. Un POUM sense efecte arrel de dues sentències que paralitzen, diguem-ne, dos sectors molt importants i que per tant acaben afectant tot el POUM en general. Per tant, uns diners destinats a aquest POUM, considerant des de compromís per la cala, que no han servit, entre cometes, per a res?
Res. És que són uns diners tirats. Jo espero, ja li dic, si el puc d'aquí un mes, li diré exactament què és el que ens han gastat exactament en tota la revisió del Pla General de l'Ametlla de Mar. I tots aquests diners, pràcticament els hem tirat. Tots aquests diners. Aprofitarem tot el que podrem, perquè al fer l'OTEC reforç, aprofitarem tot el que podrem. Però pensem, per exemple, esperem que així que no sigui, però encara estem esperant dues sentències, que ens ho poden no matar i rematar, retornar a matar i tornar a rematar. Però torno a repetir, en aquests dos casos, esperem, i els assessors jurídics així ens ho han explicat, que segurament no es tornarà a anul·lar el Pla General perquè les sentències que estem esperant, els motius que aleguen, pues no són motius que siguin suficients com per anul·lar un Pla General. Però esperem sentència. No tenim nosaltres la voluntat del jutge que pugui fer en aquests casos.
Un tema del POUM que, per tant, genera una qüestió econòmica, però les altres sentències també porten una càrrega econòmica al darrere. Amb un ajuntament en el qual l'endeutament entenc que continua sent una de les preocupacions i continua sent una de les problemàtiques a les quals, com a equip de govern, han de fer front, amb aquestes sentències com afecten a l'estabilitat econòmica del consistori?
Afecten i molt, perquè tens que disposar d'uns diners que els voldries disposar per unes altres coses, per invertir al poble, per a millorar carrers, per a fer coses. Urbanitzacions hi ha moltes mancances i en canvi els has de destinar a cobrir o a pagar aquestes sentències emeses perquè al seu moment se van prendre decisions i es van fer convenis inexplicables al nostre entendre i amb una càrrega de profunditat per l'Ajuntament que ara ha explotat. Això va ser una metxa que van ficar, amb una metxa d'estes de lentes, van encendre-ho farà uns quants anys, 2008-2009, amb el cas del conveni del Bon Repòs. Després el conveni també el 2010, crec recordar, sí, o 2009 també és el conveni de Marina del Castell de Sant Jordi, és un conveni que s'encén la metge en aquell moment i que ara ha explotat i que ara hem de venir per un castell, que això és el que ens dol, i així ho hem traslladat a les parts, és a dir, escolta, ens fas pagar 650.000 euros pel castell sol, i este castell té este valor perquè l'Ajuntament ha ficat una quantitat i molt important de diners al damunt. O sigui, el valor el que té és gràcies a les inversions públiques i que fa 20 anys que l'Ajuntament té les claus, té una cessió d'ús, té una cessió del castell, no es va dir cessió d'ús, vull dir, es va fer una cessió, no es va especificar que fos únicament una cessió d'ús, sinó una cessió. El que passa és que en aquells moments no es va acabar de formalitzar en escritures públiques perquè es portava pressa per l'escola taller, però pensem que allí, tant de la subvenció de l'Estat com de l'aportació dels pressupostos ordinaris de l'Ajuntament, s'han ficat molts de diners, tants com els que pot ser, o més, com els que es pretén, com els que la sentència diu que hem d'acabar, que hauríem de pagar al promotor. Torno a repetir, això és la sentència, l'Ajuntament farà tots els possibles per a defensar els interessos de l'Ajuntament, intentarem per per totes les vies legals possibles, escletxes legals, tot, defensar-nos. Però avui per avui hem de dir que hi ha una sentència ferma i que ens obliga a pagar 750.000 euros, 55.000 euros, 115 em sembla que es corresponen a les 4 hectàrees i mig que hi ha al voltant del castell, i el castell valorat en 650.000 euros.
Demanar responsabilitats també?
Demanarem, aquí hi ha unes responsabilitats polítiques perquè hi ha unes decisions polítiques que es prenen al seu moment, que és dir, escolteu, que això ho vam denunciar també a l'oposició i nosaltres especialment ho vam denunciar, ho vam dir al ple, escolteu, penseu que si urbanisme no dona tots els metres quadrats que vostès especifiquen a Calafat, la indemnització que se'ls ha de pagar amb estos senyors, que són entre 500 i 600 euros metre quadrat de techo edificable, podem acabar pagant 3 milions d'euros. Una primera sentència també hem de dir que va ficar el techo a 2.100.000. Esta ja, perquè ja ens vam defensar, l'ha rebaixat a 750, però els conceptes de per què es paguen 750.000 euros té que la golen una mica l'estómac, perquè fas, escolta, per què he de pagar 650.000 euros per un castell quan l'administració pública ha ficat més de 650.000 euros per a mantindre'l i per a reconstruir-los? Que jo, hi ha una part de la sentència que d'alguna manera, i així ho he manifestat als afectats, he dit, escolta, jo, lo terreno està bé que s'hagi de, si és de l'Ajuntament, que li haguéssim de pagar els propietaris. I a més, pues, està ficat amb un preu que jo trobo que és un preu just, no? Un justi precio que es diu, arrel de la valoració que fa. Que si s'han de pagar de 4 hectàrees i mitja, tot i que està en una zona de protecció de la costa, tot i que no pots tocar allí ni les bargalloneres, no pots tocar absolutament res. Però bueno, és un espai que disfruta i que és de titularitat pública i que d'alguna manera l'Ajuntament pues, lo té que pagar. Hi ha una indemnització que jo penso que és correcta. En aquest cas serien estos 115.000 euros. Però pel castell, que el catastre està del 96 està a nom de l'Ajuntament, a nivell catastral, segons el catastre, que això no té força jurídica al registre de la propietat, però a nivell catastral l'Ajuntament disposa de la propietat. És com si disposés, però no estava escriturat, però constava com a propietari, perquè així es va quedar clar, des del 96 constava com si sigui de l'Ajuntament, el castell i els 500 metres al voltant.
Li parlava de les qüestions econòmiques referents a les sentències, senyor Espuny, perquè en el darrer ple de la passada setmana, vostè ja en el moment de les valoracions, el més important del ple és allò que no ha sortit, que és que els impostos, taxes municipals, preus públics, es mantenen congelats, mantenint-se la paraula, la promesa que portaven damunt la taula, compromís per la cara també els seus socis de govern, Esquerra Republicana. Uns impostos congelats, per tant, els ciutadans segueixen pagant allò que pagaven, les quantitats no es modifiquen, però s'inclouen aquestes sentències, arriben també aquestes noves despeses. Com es fa front? I sobretot, tenint en compte que ben aviat o de fet ja estan treballant, però ben aviat doncs, en el pròxim mes de novembre, entenem, arribaran els pressupostos de l'any 2017.
Pues, bueno, això és una feina que hem de fer este proper mes i que intentarem donar capaiguda amb negociacions també a les parts afectades, a les parts que hem de pagar, intentarem entrar en una negociació per a que d'alguna manera estos pagaments no siguin obligatòries l'any que ve tots de cop, sinó que intentarem entrar en unes negociacions, aviam com ho podem fer. Jo em sembla que les parts, sobretot en la sentència del Castell de Sant Jordi, ja hem tingut una primera parlada, perquè no va ser ni negociació ni res, sinó simplement va ser una primera parlada, i em sembla que no tindrem massa problema en arribar a un acord a la quantitat definitiva que surti, en arribar a un acord per a poder-ho fer d'alguna manera escalonada i poguéssim, que no suposi bàsicament un estrangulament un estrangulament per a l'economia del nostre poble, perquè ja ho estem prou, eh? Ja ho estem prou. Anem fent, anem administrant els pocs recursos que tenim i pensem, torno a dir que pensem que la situació de l'Ajuntament és una situació molt complicada, que té dol per allí on se'n van els quartos, els diners. L'altre dia estava parlant a la interventora i li vaig preguntar, i això és d'aquestes coses que comences el dia, te donen una notícia així i ja t'han ficat un nus a l'estómac i ja passes tot el dia bon dia. Dic, interventora Mireia, quants de diners pagarem d'interessos enguany? Em va dir, com a mínim 1.200.000 d'interessos sols, i sort que els interessos estan baixos, 200 milions de pessetes. Saps què vol dir això? Cada dia que paguem d'interessos, paguem quasi 4.000 euros.
No deixa de ser un 10% més o menys del pressupost municipal.
I què li sembla? Què faríem amb 1.200.000 euros? Una persona, això és el... Ara hem tingut que agafar gent que ens ha ajudat a l'estiu a tindre el poble net, a limpiar les platges... I són casos familiars, són gent amb molta voluntat, gent que t'agradaria, si no tot una jornada, tres quarts de jornada, tindre'ls a l'Ajuntament, perquè el poble és molt gran, el poble és gran, tenim les urbanitzacions, que molts els veïns se queixen i jo els hi reconec que en raó, que hauríem d'actuar més, però bueno, és que tenim el que tenim, tenim les possibilitats que tenim. Bé, jo estava contant en intervenció, estava contant amb el responsable i dic, què mos costaria una persona 25 hores a la setmana? 8.000 euros. Vacances, pagues dobles, seguretat social, tot. 8.000 euros. Podria tindre 10... 100 persones, vol dir que quan divideixes 8.000 euros els divideixes per 120, per un milió i mig, te surt que podries tindre 100 persones mitja jornada, que tindries 30 o 40 famílies que els diries, escolta, i això sempre ho he dit, aixeca't pel matí, que a les 9 has d'anar a treballar, plegaràs a les 2, però a les 9 has de treballar i algo guanyaràs, després si et surt algo millor ja ho agafaràs, però ara que no hi ha feina, que la construcció està parada, que sabem com està el poble, perquè al telecentre hi ha molta gent apuntada, l'altre dia m'estàvem parlant que estàvem al voltant, sí que són coses que van variant, però m'estàvem parlant d'una quantitat important de gent, entre 150, 200 i 250, segons les èpoques de l'any, podries ajudar totes aquestes famílies, i ara se'n van per a pagar els interessos de les deutes de les decisions que es van prendre el seu malament, de la mala gestió que es va prendre el seu malament, el seu moment malament. I això te revol molts de dies, te revol molts de dies les tripes. A mi i a Jordi, que és el que estem el dia aquí en dedicació exclusiva i els que més mos manegem, a tot l'equip de govern, això no he de dir jo, que quan parlo que en Joan Font fa Antonio el mateix o a la Marta, és que és vergonyós, és allò, vull dir, no vull excloure ningú, però al dia a dia que vas sapiguent aquestes notícies te posen a vegades d'un humor, allò que se'n diu de mal humor, de perros, però bueno, intentem amb les possibilitats que tenim i amb els recursos que tenim, intentem pues, administrar-ho el millor possible. Esperem acabar un any mig correcte, perquè dependrà també d'aquest any mig correcte, dependrà a emprendre l'any que ve, aviam quines possibilitats econòmiques tenim, precisament per a, des de l'Ajuntament, pegar en molts de casos pues, un cop de mà amb aquestes persones, reanimar-les i donar-los molta moral i sobretot esperança.
Senyor Espunt, estem a punt d'acabar i abans d'acabar m'agradaria fer-li una mica la pregunta calenta, aquella pregunta una mica més polèmica. L'oposició, el cap de l'oposició, Joan Pere Gómez, de Convergència i Unió, ho ha repetit en diverses ocasions, en moltes sessions plenàries, i demanant al govern que deixi de parlar del passat i que comenci a parlar de present i de futur. Avui ha parlat vostè, com a portaveu de Compromís per la Cala, de moltes qüestions vinculades al passat, però que afecten el present i que de ben segur, a nivell econòmic almenys, afectaran el futur del municipi. Quan reben aquesta crítica, podríem dir-li així, per part d'un dels grups de l'oposició, què els hi semblen?
Home, el que ens sembla és que vol eludir responsabilitats. Cada persona ha de ser responsable dels seus actes i si d'aquests actes han portat conseqüències, doncs, bueno, un ha d'assumir aquestes conseqüències. I si aquestes conseqüències les tindrà l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i el poble de l'Ametlla de Mar durant 30 anys, haurem de parlar, l'altre dia estàvem fent un càlcul, tal com estem pagant el crèdit de 18 milions que tenim a l'Estat, tal com lo podem pagar, que el podem pagar, l'estem pagant a poc, però és l'única manera de poder-lo pagar, quants anys estirem? I estirem 30 anys. Estirem 30 anys pagant-ho d'esta manera, que és l'única possible, sense pujar una barbaritat los impostos. Estirem 30 anys. Pues bueno, durant 30 anys... Jo moltes vegades ho dia i ara ho confirmo, ho ratifico, durant 30 anys estirem, hi haurà gent que se'n recordarà del passat i parlarà del passat i quan anirà a governar, i nosaltres passarem i quan hi haurà nous alcaldes i quan aniran a governar i estiran governant, els hi tocarà parlar del passat i precisament d'esta època on va estar el senyor Andreu Martí, va estar el senyor Joan Pere, com a responsables polítics, en altra gent, com a responsables polítics d'estos governs que van prendre unes decisions i que durant 30 anys mos tocarà pagar esta deute per mala gestió, d'entrada per mala gestió, després ja veurem el que sortirà perquè es van prendre aquestes decisions, però ho hem de dir per mala gestió. I hi haurà gent que avui no ha nascut, que anirà a votar, i això ho he dit moltes vegades, que anirà a votar i resulta que els seus representants encara estiran condicionats pel passat generat pel senyor Joan Pere Gómez.
I en un minut, i si pot ser una mica menys, a les portes, diguem-ne, en un parell de mesos del 2017, la previsió per Compromís per la Cala de cara al pròxim any és més optimista que la d'aquest 2016?
Espero, i és el que demanem des de l'equip de govern, tots, i dels que ens apoya també. Espero que la gent de la Cala pugui tindre molta feina. Això és l'únic que espero. Si tenen això, nosaltres haurem pogut, voldrà dir que nosaltres hem desatascat molts de temes, sobretot els temes urbanístics, i que el poble de la Cala arranca. Arranca perquè no podem perdre este tren, perquè la cosa comença a rullar a tots els nivells i nosaltres no podem estar tal com estem actualment. Per tant, el meu desig és, per l'any que ve, solució dels problemes que tenim urbanístics importants. Si arrenquem, intentarem des de l'equip de govern solucionar no el tema de la construcció, desencallar el polígono, perquè ja comencen a haver iniciatives encara i ulls que es volen instal·lar al nostre polígono. I tot això va encaminat amb una sola cosa, feina pels caleros i caleres. I aquest és el nostre màxim propòsit.
Senyor Antonio Espuny, portaveu de Compromís per la Cala, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'estrena del Parlament en aquesta temporada.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres posem el punt i final a l'edició d'avui. La setmana vinent no hi tornarem, serà 12 d'octubre, festiu, per tant, també aquest programa agafa vacances i serà ja el pròxim 19 d'octubre, quan tornarem amb els portaveus, amb els regidors del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya aquí a l'Ametlla de Mar. Mentrestant, gràcies per la seva companyia i fins la pròxima edició.